Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Agricultura vol reduir a la meitat la població de senglars de Catalunya, xifrada almenys en 125.000 exemplars. Jordi Fortià.
Així ho ha expressat el conseller Òscar Ordeig en la seva compareixença avui a la comissió parlamentària que investiga el brot de pesta porcina africana.
Objectiu, reduir el 50% la població de senglars els propers anys a Catalunya. Alguns llocs, com saben, Girona, Catalunya Central, el Pirineu, tenim una sobrepoblació disparada. Estem amb un 6,2 senglars per quilòmetre quadrat de mitjana a Catalunya.
Primer dia d'ús obligatori de mascaretes a centres sanitaris i sociosanitaris. Això inclou ambulatoris, hospitals o residències de gent gran. En concret, l'han d'utilitzar treballadors, pacients i visitants.
I segon dia de la vaga de metges. Més d'un miler de professionals han tornat a sortir al carrer a Barcelona per exigir millores laborals i assistencials davant la sobrecàrrega que pateixen des de fa més de 20 anys. Xavier Leonard és el portaveu de Metges a Catalunya.
Ens hem engegat, hem despertat i no ens callaran així com així. I per tant, continuarem fins a aconseguir una atenció digna pels nostres pacients i una conciliació de la vida familiar i laboral com es mereix aquest col·lectiu.
L'Audiència Nacional rebutja traslladar el judici dels Pujol a Barcelona.
El tribunal sí que ha acceptat, però, la declaració de 5 testimonis nous relacionats amb l'operació Catalunya, entre ells l'excomissari Villarejo.
El feminisme i els presumptes casos d'assetjament dins del PSOE centren l'intercanvi de retrets entre govern i oposició al Congrés.
Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de silenciar les denúncies dins del seu partit i aquest s'ha defensat enumerant totes les normes aprovades que beneficien les dones.
Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada usted está con el acosador. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada.
En cultura, la tercera edició del Cap Butaca Buida es farà el 21 de març i arribarà als 222 teatres.
Enguany s'afegeixen al repte d'omplir les sales teatres de la Catalunya Nord, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. La diada celebrarà fins i tot a l'Argentina. Isabel Vidal és la presidenta d'Ateca.
Tant sostre com teatres tinguem, la nostra il·lusió és que un dia tots els teatres tinguin programació aquest dia, sabem que és el 21 de març, un dissabte, i que també es pugui fer activitat al carrer i als centres cívics i als ateneus, i que els infants doncs, aquest dia tinguin activitats per poder fer pensar en el teatre, no? I que sigui una jornada com la del Sant Jordi, però en el fet escènic. No?
En esport, Jordi Cervantes, el Barça vol encarrilar els quarts de la Champions.
Blaugrana juguen des de 3 quarts de 7 la cinquena jornada de la competició europea contra el Benfica de Johan Cruyff. Un triomf de les de Pere Romeu donaria virtualment el bitllet pels quarts de final, evitant d'aquesta manera la ronda prèvia. I més teca per aquest vespre, en bàsquet, l'Esper Girona comença la segona fase de l'Eurolliga a Fontejau contra Xió Italià, mentre que a l'Eurocamp masculina, el Manresa rep al Nou Congost la visita del líder del seu grup, el Cedevita Olímpia. I a la Champions masculina d'hoquei patins, duel català, en la tercera jornada de la fase de grups entre l'Igualada i el Barça.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una vegada més, l'ambient ha estat avui molt més suau del que és habitual. Una bona anomalia positiva de temperatura i fins i tot en alguns racons hem tornat a passar dels 20 graus de màxima, cas d'algunes comarques del prelitoral i de Girona. Amb núvols que han estat presents però molt primets. Sí que cap a les comarques de Lleida, al llarg del dia s'ha anat ennuvolant estones, però no hi ha hagut pluja. De fet, al llarg d'aquesta nit encara tindrem aquests núvols més enganxats a la banda lleidatana. I atenció perquè aquesta matinada i demà al matí es formaran molts núvols baixos i boires a les comarques interiors, sobretot a totes les fondalades de Lleida, també la Catalunya Central i cap a les comarques de Girona, especialment a les fondalades també. A la resta de la costa, núvols que aniran apareixent amb el pas de les hores, tot i que no deixaran pluja i en qualsevol cas un dia una mica més variable. A l'Alt Pirineu tindrem més clarianes, temperatura que el dijous baixa una miqueta, però encara no podrem qualificar el dia de gaire fred. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. A banda de les aturades habituals que hi són en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes, per exemple, la Ronda de Dalt, que estava molt carregada en sentit Besòs, repassem incidències. Dos accidents molt a prop l'un de l'altre a l'autovia A2, tots dos a la zona de Sant Joan d'Espí. Un d'entrada a Barcelona, l'altre de sortida, tots dos que tallen carril. Hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres de sortida des de Cornellà fins a Sant Joan d'Espí i d'entrada entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí. Per tant, l'autovia A2, la veritat és que ara mateix molt complicada en tots dos sentits de la marxa. A l'extrem nord destaca la C58, tot i que millora, encara hi ha aturades d'entrada a Barcelona d'uns 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Això a la C58, com et deia, d'entrada a Barcelona. Acabem parlant d'un darrer accident a la C17, a Malla. Hi ha un carril tallat, sentit nord, sentit Vic, i aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig. És tot des del Servei Català de Trànsit.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Agricultura vol reduir a la meitat la població de senglars de Catalunya, xifrada almenys en 125.000 exemplars.
Així ho ha expressat el conseller Òscar Ordeig en la seva compareixença avui en la comissió parlamentària que investiga el brot de pesta porcina africana. L'objectiu és fer-ho a través de la creació d'una taula del senglar de Catalunya per coordinar actuacions i captures i controlar la situació d'aquests animals al territori. Paral·lelament, els casos positius detectats es mantenen estables i no s'ha trobat cap infectat en les 55 granges properes al focus.
Pel que fa a l'origen del brot, s'espera que la setmana que ve el comitè d'experts tingui un primer informe de l'estat dels protocols al laboratori IrtaCresa. Mar Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. A Catalunya hi sobren senglars. És el que ha assegurat el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, en la seva compareixença a la comissió del sector al Parlament, que ha anunciat que aviat es crearà una taula del senglar a Catalunya.
Objectiu, reduir el 50% la població de senglars els propers anys a Catalunya. Alguns llocs, com saben, Girona, Catalunya Central, el Pirineu, tenim una sobrepoblació disparada. Estem amb un 6,2 senglars per quilòmetre quadrat de mitjana a Catalunya.
El conseller ha explicat que no s'ha trobat cap més senglar positiu i que no ha estat infectat cap porc domèstic de les granges de Catalunya. De la seva banda, des de l'oposició, Junts li ha retret que no han pres cap mesura concreta perquè el sector deixi de perdre diners cada dia i des d'Esquerra Republicana lamenten que menystenint els agents rurals i altres recursos tinguin l'afany d'espanyolitzar Catalunya. Ho deien la juntaire Janina Bella i la republicana Montse Vergés.
No poden badar a les seves mans i a les mans del govern de la Generalitat. Hi ha milions d'euros en joc i més de 40.000 llocs de treball.
És en la seva voluntat de situar en posicions preeminents els cossos de seguretat, unitats militars o representants institucionals que, si bé la seva competència és limitada, difusa o només pretesa, comparteixen l'afany d'espanyolitzar Catalunya.
Ordeig ha insistit que encara no es pot confirmar ni descartar l'origen del brot de pesta porcina africana i ha assegurat que esbrinar-ho és essencial per saber com actuar.
Mentrestant, el sector porcí està convençut que la crisi de la pesta porcina africana anirà per entre un i dos anys pel cap baix. Són estimacions del veterinari Vicenç Enrique Tarancón, del grup de sanejament porcí de Lleida, que fa el pronòstic basant-se en casos reals d'altres països com Suècia.
País que va trigar un any a quedar lliure de pesta tenint una densitat de senglars molt inferior a la catalana, un 0,1 senglar per quilòmetre quadrat davant els nous senglars de Catalunya. Per això, entre les estratègies per evitar que el virus arribi a les granges, Enrique Tarancón recomana deixar buides de porcs les explotacions ubicades dins el radi infectat a partir d'un sacrifici ordenat en un escorxador.
Aquests porcs no tenen cap problema. De fet, han fet PCR dues vegades a tots aquests animals, són negatius de peste i són aptes pel consum. Llavors, el que sí que és interessant és que a la zona 0 o els 6 quilòmetres i els seus perímetres no se'ns escapi cap porc senglar. Què opina el sector? Que el millor és que les granges de porcs que són al radi aquest immens estiguin buides. D'aquesta manera, si algun senglar s'escapés, encara li dificultaria més trobar un porc blanc com a hospedador del virus.
Aquest veterinari insisteix que aquests porcs sacrificats han passat tots els controls sanitaris, són negatius de pesta i, per tant, són perfectament aptes pel consum.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer dia d'ús obligatori de mascaretes a centres sanitaris i sociosanitaris. Això inclou ambulatoris, hospitals o residències de gent gran. En concret, l'han d'utilitzar treballadors, pacients i visitants.
Només n'estan exemptes les persones ingressades quan són a la seva habitació. Sobre aquesta obligatorietat, la presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1, Maria José Carcelén, demana que les persones ingressades no l'hagin de dur. Són declaracions a BTV.
Si això va referit exclusivament a les visites als treballadors, estarem d'acord. Mireu, molts residents pateixen Alzheimer, demència senil o problemes de salut mental. I durant la pandèmia ja es va veure la dificultat que suposava per ells portar aquesta mascareta. I no té sentit, insisteixo.
Aquesta primera jornada ha agafat alguns usuaris desprevinguts. A Tarragona molts ja venien preparats de casa i altres les han hagut d'agafar del taulell del centre sanitari. Tots són conscients que la mesura és clau per frenar el contagi de grip. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Manel i Teresa són dos usuaris de l'Hospital de Santa Tecla i ja sabien que avui haurien d'anar a la visita que tenien programada amb mascareta. Són conscients que la mesura és clau per evitar contagiar-se de la grip.
Van d'aquesta circumstància, d'aquesta situació, jo crec que totes les precaucions són benvingudes i hem de creure.
I ho sabíem i per això ja n'hem agafat una de casa perquè, per sort o per desgràcia, encara en teníem un munt de reserva de la pandèmia.
Jordi també ha accedit al seu centre d'atenció primària de Tarragona però ha hagut de demanar que li donés i la mascareta perquè no en portava.
Ahir no feia falta, però avui m'han dit que en tenia que posar la mascareta, m'han donat una mascareta.
Ramon Monagales, metge de família al Camp Muralles a Tarragona, diu que estem en un pic epidèmic que s'ha avançat un mes respecte a altres anys.
Cada dia hi ha més casos que els que hi havia l'any passat, i això fa recomanable doncs, avui obligatori, no? L'ús de mascareta, tothom que acudeixi a un centre de salut.
Des d'avui proporcionen mascaretes als taulells dels centres sanitaris.
Tot això mentre avui s'ha complert el segon dia de la vaga de metges. Més d'un miler de professionals han tornat a sortir al carrer a Barcelona per exigir millores laborals i assistencials davant la sobrecàrrega que pateixen des de fa més de 20 anys.
Els manifestants han fet una marxa lenta des de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i fins al Departament de Salut. Metges a Catalunya xifra el seguiment de l'aturada en un 55% i Salut el situa en un 7%.
Maite Polo.
Els crits han ressonat dos dies seguits per Barcelona contra la consellera de Salut, Olga Pané, perquè, segons asseguren els metges participants, no els escolta i avisen de les conseqüències d'haver de treballar esgotats, especialment en les guàrdies de 24 hores. En un ambient festiu, amb música i amb lemes corejats durant tota la mobilització, com a tu també t'afecta, implicant la ciutadania, han reclamat un conveni propi, tot recorrent als carrers Còrsega, l'Avinguda de Sarrià i Travessera de les Corts. En arribar davant del Departament de Salut al recinte de la Maternitat, s'han trobat amb unes tanques que els han impedit acostar-se a l'entrada de l'edifici. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, s'hi ha referit en el manifest.
Ens han de veure i percebre rebels, inconformistes, que vegin clar que ja no accepten el seu statu quo, tossudament alçat, perquè segueixen sense voler escoltar-nos. És més, diuen que se senten còmodes amb l'actual escenari. Molt bé, doncs els farem sentir incòmodes, perquè ara ja no ens aturaran amb falses promeses, engrunes o balles.
Lleonart ha llançat també el següent missatge.
Ens hem engegat, hem despertat i no ens callaran així com així. I, per tant, continuarem fins a aconseguir una atenció digna pels nostres pacients i una conciliació de la vida familiar i laboral com es mereix aquest col·lectiu.
Metges de Catalunya ha tornat a convocar vaga els dies 14 i 15 de gener.
I encara relacionat amb la salut, els Mossos d'Esquadra han trobat una trama criminal liderada per un reconegut endocrí que traficava amb anabolitzants falsificats a l'estat espanyol i a l'estranger. Hi ha 9 detinguts, entre ells aquest metge famós a les xarxes socials i al món del culturisme, Carina Bellver.
Al cap de la trama, un endocrí famós i exculturista prescrivia teràpies hormonals desobeint el codi deontològic i posant en risc la salut dels pacients. Entre els medicaments il·legals destaca la testosterona i l'hormona del creixement com a productes estrella pel seu alt cost. L'organització establerta a la província de Barcelona enviava aquí i a l'estranger via paqueteria els medicaments falsificats dels països bàltics que arribaven sota l'aparença de cosmètics. Els guanys de la trama, xifrats en més d'1,5 milions d'euros, s'haurien blanquejat a través de diverses societats a l'estranger. Una complexa complexa investigació, segons els Mossos, que permet desarticular un sofisticat entramat de blanqueig de capitals en col·laboració amb l'Europol. Santi López és cap de la Unitat Central de Consum.
És una organització ja no tant pel volum, que ho és i és potent i a més molt establert en el temps, i com veiem, amb uns guanys econòmics molt elevats, sinó per la característica principal de que entre els investigats trobem un professional sanitari.
En l'operació s'han intervingut 300.000 euros en comptes corrents, 250.000 més en efectiu i més de 150.000 dòlars en criptoactius, així com diversos pisos. La trama hauria captat molts clients i per aquest motiu la policia ha demanat el tancament via judicial de les xarxes socials i els webs relacionats amb aquest negoci il·legal.
L'Audiència Nacional rebutja enviar el cas Pujol a Barcelona com havien demanat les defenses i el procediment tira endavant. El tribunal també ha acceptat la declaració de 5 testimonis nous relacionats amb l'Operació Catalunya, entre ells l'excomissari José Manuel Villarejo. El judici continuarà el 12 de gener. Mont Carvajal.
El jutge de l'Audiència Nacional, José Ricardo de Prada, no traslladarà el cas Pujol a Barcelona com demanaven les defenses. Ara bé, sí que els ha acceptat que interroguin 5 testimonis relacionats amb l'Operació Catalunya, com José Manuel Villarejo o Eugenio Pino. Ha fet, però, aquesta advertència.
Vamos a ver, la sala no tiene inconveniente en admitir los 5 testigos, concretándolo extraordinariamente. Lo que no queremos es hacer otro proceso, o sea, dentro del proceso. Eso lo tiene muy claro y el tribunal va a ser muy estricto.
L'exsecretària de Jordi Pujol Ferrusola, conegut com Júnior, ha dit que desconeixia els negocis reals de les factures que tramitava. La filla de Júnior ha dit que va descobrir els diners a Andorra poc abans de la confessió del seu avi. I l'empresari i exdirectiu de l'Espanyol, José Luis Perelló, ha dit que Júnior li va comprar la casa de Pedralbes per 2.400.000 euros amb un xec. El judici es reprendrà el 12 de gener.
Mentrestant, al Congrés dels Diputats, el feminisme i els presumptes casos d'assetjament dins del PSOE han centrat la darrera sessió de control de l'any.
Alberto Núñez Feijóo ha carregat contra Pedro Sánchez acusant-lo de silenciar-los i aquest s'ha defensat enumerant totes les normes que ells han aprovat i que beneficien les dones, com la que fa obligatoris els protocols antiassetjament a empreses i institucions.
Jordi Casino.
Sessió de control que començava justament amb un minut de silenci per l'última víctima de la violència masclista, una dona assassinada a Barcelona, i on el líder del PP li retreia Sánchez el cas Salazar. Al seu torn, el president espanyol criticava la coalició negacionista de la violència de gènere formada pel PP i Vox.
Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias.
Este gobierno es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo.
Mateixa sessió, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, reclamava al president espanyol que estableixi topalls de preus dels aliments i que creï distribuïdores públiques. I on Sánchez lamentava que les comunitats governades pel PP derivin una part molt important dels diners que els hi dona l'Estat a enriquir empreses privades en lloc de reduir les llistes d'espera sanitàries.
Doncs precisament el Congrés ha suspès a José Luis Ábalos els seus drets com a diputat mentre estigui a presó. La mesa ha resolt la suspensió de l'exdiputat socialista. I també en la crònica policial vinculada a la política, detinguda l'exmilitant del PSOE Leire Díez.
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres l'exmilitant socialista Leire Díez per presumptes irregularitats en contractacions públiques de la Societat Estatal de Participacions Industrials. Díez també era investigada per un jutjat madrileny per suborn i tràfic d'influències. En aquesta altra causa se l'acusa d'haver realitzat maniobres contra la Fiscalia o els comandaments de la Guàrdia Civil amb l'objectiu de desautoritzar les seves investigacions judicials.
Notícies en edició vespre.
El professorat manté el pols amb educació a les portes d'iniciar les negociacions per aconseguir millores laborals i retributives.
Els sindicats han convocat una jornada de lluita i concentracions simultànies a diferents punts del país. Ho han fet a les portes dels centres i també davant els serveis territorials d'educació, com ara el de Tarragona.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Els docents valoren positivament el calendari que Educació els va acabar acceptant perquè s'inicia amb la negociació sobre millores retributives ja abans de Nadal i situa l'ordre de la negociació segons les prioritats que tenen: salaris, ràtios i plantilles, menys burocràcia, decret de direcció de plantilles i currículums. Francesc Gasó, delegat sindical de professors de secundària, recorda que es troben entre els docents més mal pagats de l'Estat.
Hi ha suport arreu de Catalunya les reivindicacions sindicals. Esperem que, ni que sigui per vergonya de veure que estem a una de les comunitats on el cost de la vida és més car i en canvi tenim un dels salaris més baixos, o sigui que ni que sigui per vergonya tendeixin a posar-nos el salari que toque.
Els sindicats avancen que si les negociacions que comencen el dia 16 s'encallen, es caminarà cap a un cicle de vagues.
Encara en la plana social, pràcticament 2.000 persones dormen al carrer a la ciutat de Barcelona, segons el darrer recompte d'Arrels Fundació, que es va fer el passat 3 de desembre. Es tracta d'una xifra rècord mai fins ara registrada per l'entitat i que suposa un augment de més del 43% respecte del recompte que es va fer l'any 2023.
El districte on més persones s'han detectat dormint al carrer és el de Sants-Montjuïc, amb unes 500 persones. En aquest districte, l'augment respecte al 2023 és d'un 134%. L'Eixample és el segon districte amb la xifra més alta, amb 389, una vuitantena més que fa dos anys. Una altra dada destacada és que per primera vegada Ciutat Vella no encapçala el rànquing i se situa en tercera posició. En quart lloc hi ha el districte de Sant Martí. Per primera vegada el recompte també s'ha inclòs l'aeroport, on s'han detectat 63 persones dormint al ras.
En cultura, la tercera edició del Cap Butaca Buida es farà del 21 de març i arribarà als 222 teatres. Així, enguany s'afegeixen al repte d'omplir les sales teatres de la Catalunya Nord, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. David Navarro.
Els teatres del país afronten el repte de superar els més de 71.000 espectadors que va assolir l'edició passada. Amb la iniciativa més que consolidada, el proper 21 de març s'hi afegeixen més sales, 171 a les 4 demarcacions catalanes i la Catalunya Nord, 16 al País Valencià, 10 a les Illes Balears, una Andorra i la del Casal Català de Buenos Aires, a l'Argentina. La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Isabel Vidal, ha destacat que la iniciativa subratlla el valor simbòlic i social del fet escènic.
Tant sostre com teatres tinguem, la nostra il·lusió és que un dia tots els teatres tinguin programació aquest dia, sabem que és el 21 de març, un dissabte, i que també es pugui fer activitat al carrer i als centres cívics i als ateneus, i que els infants doncs, aquest dia tinguin activitats per poder fer pensar en el teatre, no?, i que sigui una jornada com la del Sant Jordi, però en el fet escènic. No?
Una altra de les novetats d'enguany és que part de la recaptació es destinarà al Centre Cultural de Freedom Theater, situat al camp de refugiats de Jenin, a Cisjordània. També destaca una iniciativa gastronòmica. Mestres forners del país han creat el Pa del Teatre, que es distribuirà el mateix 21 de març a diverses fleques d'arreu de Catalunya.
I la mandíbula de Banyoles ja reposa en una de les vitrines del Museu Arqueològic Comarcal a l'espera que el nou equipament banyolí obri les seves portes aquest divendres 12 de desembre. Banyoles Televisió, David Bertran.
Aquest dimecres al matí s'ha fet el trasllat de la peça des de la farmàcia Els Ius, on ha estat custodiada des que va ser descoberta l'any 1887 fins al Museu Arqueològic Comarcal. Un trajecte curt de només 100 metres que la família Els Ius ha viscut amb molta emotivitat. Tècnics dels museus de Banyoles s'han encarregat amb molta cura d'extreure la mandíbula de la caixa de metacrilat on estava guardada i introduir-la en una altra de fusta que ha servit per fer el trasllat. El trajecte a través del carrer Hospital ha estat custodiat per dos agents de la policia local de Banyoles i, a banda de la família Els Ius, ha comptat amb la presència del director dels museus de Banyoles, Lluís Figueres, els tècnics, el regidor de Cultura, Miquel Cuenca, els també regidors Albert Obert i Jordi Carretero. Un cop situada a la vitrina on es podrà visitar a partir de divendres, hi ha hagut la fotografia pertinent per immortalitzar un dia històric.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
I avui toca Champions femenina i és que el Barça juga des de 6:45 al Johan Cruyff rebent el Benfica. Les blaugranes podrien certificar el bitllet pels quarts de final de manera virtual, tornada per acabar la fase Lliga. De moment el partit arriba al minut 36 de partit i guanyen les blaugranes per 1-0 amb gol d'Eva Pajor. En bàsquet, l'Espart Girona engega avui a 8:15 la segona fase de l'Eurolliga Fontejau contra el família Xio d'Italia. Pau Villafanya, Girona FM.
Els dos primers de cada grup s'hi classifiquen, però disputaran una ronda entre ells per saber si seran a quarts o accedeixen directament a semifinals. El tercer i el quart faran una eliminatòria entre si per anar a quarts. Roberto Íñiguez, tècnic de les gironines, explicava les claus del partit.
Para mí, primero el rebote, porque son número uno en Euroliga en rebote. Igualar su nivel físico, forzarlas a jugar muy diferente a como quieren jugar. Mucho movimiento de balón, jugadoras exteriores muy grandes que pueden postear. Trabajar muy bien todos los conceptos que hacen y hacerlas sentir incómodas.
Clara Holmes serà baixa per un procés gripal i qui tampoc podrà jugar és Chloe Bibi. El partit avui a partir de 7:45 del vespre.
Maxi Manresa rep el líder del seu grup, el nou Congost, el Cedevita Olímpia de Ljubljana. Jordi Givert, Ràdio Seient.
L'equip vegenc arriba amb bones sensacions després del bon rendiment ofert diumenge a Badalona, tot i la derrota, i amb una baixa confirmada de Dani Pérez, que continua lesionat al bíceps femoral. L'equip espera mantenir el nivell competitiu dels últims duels i poder aprofitar el suport del nou Congost. Nacho Juan és membre del cos tècnic del Baxi Manresa.
Bueno, el equipo precisamente llega con mucha determinación, creyendo en lo que hace. Yo creo que el partido en la Peña marcó, en Badalona, perdón, marcó un poquito la línea de lo que queremos como equipo, sobre todo creciendo desde atrás, jugando con mucho ritmo, y es algo que vamos a intentar repetir contra Cedevita.
Al davant hi haurà un Cedevita en plena ratxa, acumulen 4 victòries seguides i lideren el grup amb solvència. Un duel de màxima exigència per un Baxi Manresa que buscarà tornar a sumar a Europa i mantenir-se en la lluita per les posicions capdavanteres.
En futbol sala tenim derbi català als vuitens de final de la Copa del Rei, una eliminatòria a partit únic. I de moment, a 6 minuts pel final de la primera part, empat a 1 al marcador entre l'Indústria Santa Coloma i el Barça. I en handbol, a 9:15, el Barça visita la pista del Villa de Aranda, rival de la part baixa de la taula, per ampliar la renda de punts amb el Logroño. I un apunt més, perquè s'està disputant ja un dels partits dels vuitens de final de la Copa Catalunya, i de moment empat a 0 entre la Fundació Esportiva Gramà i el Terrassa.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Eres el canto desde los 17 y lo primero fue contracorriente. Fiestas de pueblo con novias y amiguetes.
La madre de José.
Eso fue como subir en un cohete. Eres la Nokia de juego de serpiente. Ya me cuelga y de SMS. Foto en blanco y negro del polo rosa y verde. Aquellos años locos quedarán presentes. Que me subas los cuernos, que quieras cantar. Más fuerte de mi vida, después volverá. 16 añitos emocional. Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar. Otra vez de cero todo vuelve a girar. Suena zapatillas y después Peter Pan. No me vuelve, lo dije, jamás volverá. El canto y yo estamos vivos, las manos donde están. Éramos felices, no existían redes. Una mirada era el like por el que mueres. Veranos de amores, inviernos en el Messenger. Insoportable que pasabas de mí siempre. Que me subas los cuernos, que quieras cantar. Porque de mi vida después volverá. 16 añitos emocional. Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar. Otra vez de cero todo vuelve a girar. Suena zapatillas y después Peter Pan. No, no vuelve loco.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Agricultura vol reduir a la meitat la població de senglars de Catalunya, xifrada almenys en 125.000 exemplars. Jordi Fortià.
Així ho ha expressat el conseller Òscar Ordeig en la seva compareixença avui en la comissió parlamentària que investiga el brot de pesta porcina africana.
Objectiu, reduir el 50% la població de senglars els propers anys a Catalunya. Alguns llocs, com saben, Girona, Catalunya Central, el Pirineu, tenim una sobrepoblació disparada. Estem amb un 6,2 senglars per quilòmetre quadrat de mitjana a Catalunya.
Primer dia d'ús obligatori de mascaretes a centres sanitaris i sociosanitaris. Això inclou ambulatoris, hospitals o residències de gent gran. En concret, l'han d'utilitzar treballadors, pacients i visitants.
I segon dia de la vaga de metges. Més d'un miler de professionals han tornat a sortir al carrer a Barcelona per exigir millores laborals i assistencials davant la sobrecàrrega que pateixen des de fa més de 20 anys. Xavier Lleonart és el portaveu de Metges a Catalunya.
Ens hem engegat, hem despertat i no ens callaran així com així. I per tant, continuarem fins a aconseguir una atenció digna pels nostres pacients i una conciliació de la vida familiar i laboral com es mereix aquest col·lectiu.
L'Audiència Nacional rebutja traslladar el judici dels Pujol a Barcelona.
El tribunal sí que ha acceptat, però, la declaració de 5 testimonis nous relacionats amb l'operació Catalunya, entre ells l'excomissari Villarejo.
El feminisme i els presumptes casos d'assetjament dins del PSOE centren l'intercanvi de retrets entre govern i oposició al Congrés.
Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de silenciar les denúncies dins del seu partit i aquest s'ha defensat enumerant totes les normes aprovades que beneficien les dones.
Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias.
¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada.
En cultura, la tercera edició del Cap Butaca Buida es farà el 21 de març i arribarà als 222 teatres.
Enguany s'afegeixen al repte d'omplir les sales, teatres de la Catalunya Nord, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. La diada es celebrarà fins i tot a l'Argentina. Isabel Vidal és la presidenta d'Anteca.
Tant sostre com teatres tinguem, la nostra il·lusió és que un dia tots els teatres tinguin programació aquest dia, sabem que és el 21 de març, un dissabte, i que també es pugui fer activitat al carrer i als centres cívics i als ateneus, i que els infants doncs, aquest dia tinguin activitats per poder fer pensar en el teatre, no? I que sigui una jornada com la del Sant Jordi, però en el fet escènic. No?
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol encarrilar els quarts de la Champions.
Les blaugranes juguen des de 7:45 la cinquena jornada de la competició europea contra el Benfica, el Johan Cruyff. Un triomf de les de Pere Romeu donaria virtualment el bitllet pels quarts de final, evitant d'aquesta manera la ronda prèvia. I més teca per aquest vespre. En bàsquet, l'Espar Girona comença la segona fase de l'Eurolliga a Fontejau contra el Xió italià, mentre que l'Eurocup masculina, el Manresa, rep el Nou Congost, la visita del líder del seu grup, el CD Vita Olímpia. I a la Champions masculina d'hoquei patins, duel català, en la tercera jornada de la fase de grups entre l'Igualada i el Barça.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una vegada més, l'ambient ha estat avui molt més suau del que és habitual. Una bona anomalia positiva de temperatura i fins i tot en alguns racons hem tornat a passar dels 20 graus de màxima cas d'algunes comarques del prelitoral i de Girona. Amb núvols que han estat presents però molt primets. Sí que cap a les comarques de Lleida, al llarg del dia s'ha anat ennuvolant estones, però no hi ha hagut pluja. De fet, al llarg d'aquesta nit, encara tindrem aquests núvols més enganxats a la banda lleidatana. I atenció, perquè aquesta matinada i demà al matí es formaran molts núvols baixos i boires a les comarques interiors, sobretot a totes les fondalades de Lleida, també la Catalunya central i cap a les comarques de Girona, especialment a les fondalades també a la resta de la costa, núvols que aniran apareixent amb el pas de les hores, tot i que no deixaran pluja i en qualsevol cas un dia una mica més variable. A l'Alt Pirineu tindrem més clarianes, temperatura que el dijous baixa una miqueta, però encara no podrem qualificar el dia de gaire fred. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La veritat és que sembla que vol millorar el trànsit ja en aquesta xarxa viària, va baixant el volum de trànsit, van reduint les retencions. Ara, bàsicament, queden aturades a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2. Sobretot sortint de Barcelona, encara hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. En sentit Martorell, aquesta autovia 2, la veritat és que encara va força carregada, sobretot sortint de Barcelona. A l'extrem nord, C58, també millora. Aturades intermitents ja de quilòmetre a quilòmetre i mig entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. I també continua força carregada aquesta ronda de dalt, aproximadament des de Sarrià fins a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. De moment, a la resta de la xarxa viària, la situació ja la veiem força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
El 25 de desembre, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Agricultura vol reduir a la meitat la població de senglars de Catalunya, xifrada almenys en 125.000 exemplars.
Així ho ha expressat el conseller Òscar Ordeig en la seva compareixença avui a la comissió parlamentària que investiga el brot de pesta porcina africana. L'objectiu és fer-ho a través de la creació d'una taula del senglar de Catalunya per coordinar actuacions i captures i controlar la situació d'aquests animals al territori. Paral·lelament, els casos positius detectats es mantenen estables i no s'ha trobat cap infectat en les 55 granges properes al focus.
Pel que fa a l'origen del brot, s'espera que la setmana que ve el comitè d'experts tingui un primer informe de l'estat dels protocols al laboratori Irta Cressa. Mar Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. A Catalunya hi sobren senglars. És el que ha assegurat el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, en la seva compareixença a la comissió del sector al Parlament, que ha anunciat que aviat es crearà una taula del senglar a Catalunya.
Objectiu, reduir el 50% la població de senglars els propers anys a Catalunya. Alguns llocs, com saben, Girona, Catalunya Central, el Pirineu, tenim una sobrepoblació disparada. Estem amb un 6,2 senglars per quilòmetre quadrat de mitjana a Catalunya.
El conseller ha explicat que no s'ha trobat cap més senglar positiu i que no ha estat infectat cap porc domèstic de les granges de Catalunya. De la seva banda, des de l'oposició, Junts li ha retret que no han pres cap mesura concreta perquè el sector deixi de perdre diners cada dia, i des d'Esquerra Republicana lamenten que menystenint els agents rurals i altres recursos tinguin l'afany d'espanyolitzar Catalunya. Ho deien la juntaire Janina Bella i la republicana Montse Vergés.
No poden badar a les seves mans i a les mans del govern de la Generalitat. Hi ha milions d'euros en joc i més de 40.000 llocs de treball.
És en la seva voluntat de situar en posicions preeminents els cossos de seguretat, unitats militars o representants institucionals que, si bé la seva competència és limitada, difusa o només pretesa, comparteixen l'afany d'espanyolitzar Catalunya.
Ordeig ha insistit que encara no es pot confirmar ni descartar l'origen del brot de pesta porcina africana i ha assegurat que esbrinar-ho és essencial per saber com actuar.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primer dia d'ús obligatori de mascaretes a centres sanitaris i sociosanitaris. Això inclou ambulatoris, hospitals o residències de gent gran. En concret, l'han d'utilitzar treballadors, pacients i visitants.
Només n'estan exemptes les persones ingressades quan són a la seva habitació. Sobre aquesta obligatorietat, la presidenta de la coordinadora de residències 5+1, Maria José Carcelén, demana que les persones ingressades no l'hagin de dur. Són declaracions a BTV.
Si això va referit exclusivament a les visites als treballadors, estarem d'acord. Mireu, molts residents pateixen Alzheimer, demència senil o problemes de salut mental. I durant la pandèmia ja es va veure la dificultat que suposava per ells portar aquesta mascareta. I no té sentit, insisteixo.
Tot això mentre avui s'ha complert el segon dia de la vaga de metges. Més d'un miler de professionals han tornat a sortir al carrer a Barcelona per exigir millores laborals i assistencials davant la sobrecàrrega que pateixen des de fa més de 20 anys.
Els manifestants han fet una marxa lenta des de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i fins al Departament de Salut. Metges de Catalunya xifra el seguiment de l'aturada en un 55% i Salut el situa en un 7%.
Maite Polo.
Els crits han ressonat dos dies seguits per Barcelona contra la consellera de Salut, Olga Pané, perquè, segons asseguren els metges participants, no els escolta i avisen de les conseqüències d'haver de treballar esgotats, especialment en les guàrdies de 24 hores. En un ambient festiu, amb música i amb lemes corejats durant tota la mobilització, com a tu també t'afecta, implicant la ciutadania, han reclamat un conveni propi, tot recorrent als carrers Còrsega, l'Avinguda de Sarrià i Travessera de les Corts. En arribar davant del Departament de Salut al recinte de la Maternitat, s'han trobat amb unes tanques que els han impedit acostar-se a l'entrada de l'edifici. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, s'hi ha referit en el manifest.
Ens han de veure i percebre rebels, inconformistes, que vegin clar que ja no accepten el seu statu quo, tossudament alçats, perquè segueixen sense voler escoltar-nos. És més, diuen que se senten còmodes amb l'actual escenari. Molt bé, doncs els farem sentir incòmodes, perquè ara ja no ens aturaran amb falses promeses o engrunes o balles.
Lleonart ha llançat també el següent missatge.
Ens hem engegat, hem despertat i no ens callaran així com així. I per tant continuarem fins a aconseguir una atenció digna pels nostres pacients i una conciliació de la vida familiar i laboral com es mereix aquest col·lectiu.
Metges de Catalunya ha tornat a convocar vaga els dies 14 i 15 de gener.
I encara relacionat amb la salut, els Mossos d'Esquadra han desarticulat una trama criminal liderada per un reconegut endocrí que traficava amb anabolitzants falsificats a l'estat espanyol i a l'estranger. Hi ha 9 detinguts, entre ells aquest metge famós a les xarxes socials i al món del culturisme. Carina Bebé.
Al cap de la trama, un endocrí famós i exculturista prescrivia teràpies hormonals desobeint el codi deontològic i posant en risc la salut dels pacients. Entre els medicaments il·legals destaca la testosterona i l'hormona del creixement com a productes estrella pel seu alt cost. L'organització establerta a la província de Barcelona enviava aquí i a l'estranger via paqueteria els medicaments falsificats dels països bàltics que arribaven sota l'aparença de cosmètics. Els guanys de la trama, xifrats en més d'1,5 milions d'euros, s'haurien blanquejat a través de diverses societats a l'estranger. Una complexa investigació, segons els Mossos, que ha permès desarticular un sofisticat entramat de blanqueig de capitals en col·laboració amb l'Europol. Santi López és cap de la Unitat Central de Consum.
És una organització, ja no tant pel volum, que ho és i és potent i a més molt establert en el temps i com veiem amb uns guanys econòmics molt elevats, sinó per la característica principal de que entre els investigats trobem un professional sanitari.
En l'operació s'han intervingut 300.000 euros en comptes corrents, 250.000 més en efectiu i més de 150.000 dòlars en criptoactius, així com diversos pisos. La trama hauria captat molts clients i per aquest motiu la policia ha demanat el tancament via judicial de les xarxes socials i els webs relacionats amb aquest negoci il·legal.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Audiència Nacional rebutja enviar el cas Pujol a Barcelona, com havien demanat a les defenses, i el procediment tira endavant. El tribunal també ha acceptat la declaració de 5 testimonis nous relacionats amb l'Operació Catalunya, entre ells l'excomissari José Manuel Villarejo. El judici continuarà el 12 de gener. Mont Carvajal.
El jutge de l'Audiència Nacional, José Ricardo de Prada, no traslladarà el cas Pujol a Barcelona, com demanaven les defenses. Ara bé, sí que els ha acceptat que interroguin 5 testimonis relacionats amb l'Operació Catalunya, com José Manuel Villarejo o Eugenio Pino. Ha fet, però, aquesta advertència.
Vamos a ver, la sala no tiene inconveniente en admitir los 5 testigos, concretándolo extraordinariamente. Lo que no queremos es hacer otro proceso, o sea, dentro del proceso. Eso lo tiene muy claro y el tribunal va a ser muy estricto.
L'exsecretària de Jordi Pujol Ferrusola, conegut com Júnior, ha dit que desconeixia els negocis reals de les factures que tramitava. La filla de Júnior ha dit que va descobrir els diners a Andorra poc abans de la confessió del seu avi. I l'empresari i exdirectiu de l'Espanyol, José Luis Perelló, ha dit que Júnior li va comprar la casa de Pedralbes per 2.400.000 euros amb un xec. El judici es reprendrà el 12 de gener.
Mentrestant, al Congrés dels Diputats, el feminisme i els presumptes casos d'assetjament dins del PSOE han centrat la darrera sessió de control de l'any.
Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez acusant-lo de silenciar-los i aquest s'ha defensat anomenant totes les normes que ells han aprovat i que beneficien les dones, com les que fa obligatoris els protocols antiassetjament a empreses i institucions.
Jordi Casino.
Sessió de control que començava justament amb un minut de silenci per l'última víctima de la violència masclista, una dona assassinada a Barcelona, i on el líder del PP li retreia Sánchez el cas Salazar. Al seu torn, el president espanyol criticava la coalició negacionista de la violència de gènere formada pel PP i Vox.
Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias.
Este gobierno es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo.
Mateixa sessió, el portaveu d'Esquerra Congrés, Gabriel Rufián, reclamava al president espanyol que estableixi topalls de preus dels aliments i que creï distribuïdores públiques, i on Sánchez lamentava que les comunitats governades pel PP derivin una part molt important dels diners que els hi dona l'Estat a enriquir empreses privades en lloc de reduir les llistes d'espera sanitàries.
Doncs precisament el Congrés suspèn José Luis Ábalos de vot i sou un cop el Suprem, el Tribunal Suprem, n'ha confirmat el processament. L'exministre havia demanat poder votar telemàticament des de la presó al ple d'aquesta setmana, al·legant que continua sent diputat. I detinguda també l'exmilitant del PSOE, Leire Díez.
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres l'exmilitant socialista Leire Díez per presumptes irregularitats en contractacions públiques de la Societat Estatal de Participacions Industrials. Díez també era investigada per un jutjat madrileny per suborn i tràfic d'influències. En aquesta altra causa se l'acusa d'haver realitzat maniobres contra la Fiscalia o els comandaments de la Guàrdia Civil amb l'objectiu de desautoritzar les seves investigacions judicials.
El professorat manté el pols amb educació a les portes d'iniciar les negociacions per aconseguir millores laborals i retributives.
Els sindicats han convocat una jornada de lluita i concentracions simultànies a diferents punts del país. Ho han fet a les portes dels centres i també davant els serveis territorials d'educació, com ara el de Tarragona.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Els docents valoren positivament el calendari que Educació els va acabar acceptant perquè s'inicia amb la negociació sobre millores retributives ja abans de Nadal i situa l'ordre de la negociació segons les prioritats que tenen: salaris, ràtios i plantilles, menys burocràcia, decret de direcció de plantilles i currículums. Francesc Gasó, delegat sindical de professors de secundària, recorda que es troben entre els docents més mal pagats de l'Estat.
Hi ha suport arreu de Catalunya les reivindicacions sindicals. Esperem que, ni que sigui per vergonya de veure que estem a una de les comunitats on el cost de la vida és més car i, en canvi, tenim un dels salaris més baixos, o sigui, que ni que sigui per vergonya, tendeixin a posar-nos el salari que toque.
Els sindicats avancen que si les negociacions que comencen el dia 16 s'encallen, es caminarà cap a un cicle de vagues.
Encara en la plana social, pràcticament 2.000 persones dormen al carrer a la ciutat de Barcelona, segons el darrer recompte d'Arrels Fundació, que es va fer el passat 3 de desembre. Es tracta d'una xifra rècord mai fins ara registrada per l'entitat i que suposa un augment de més del 43% respecte del recompte que es va fer l'any 2023.
El districte on més persones s'han detectat dormint al carrer és el de Sants Montjuïc, amb unes 500 persones. En aquest districte, l'augment respecte al 2023 és d'un 134%. L'Eixample és el segon districte amb la xifra més alta, amb 389, una vuitantena més que fa dos anys. Una altra dada destacada és que, per primera vegada, Ciutat Vella no capçala el rànquing i se situa en tercera posició. En quart lloc hi ha el districte de Sant Martí. Per primera vegada, el recompte també s'ha inclòs l'aeroport, on s'han detectat 63 persones dormint al ras.
Doncs a Osona i al Lluçanès es treballa per elaborar un pla comarcal que identifiqui els casos reals de sensellarisme i treballi per reduir-ne el nombre. Avui s'ha presentat la iniciativa que començarà a treballar a partir del gener, al 9FM.
En una primera diagnosi feta el 2023, a Osona es calculaven els casos de sensellarisme en prop de 1.100. Aquesta xifra, però, ha canviat per elaborar una radiografia acurada de la situació actual a la comarca i abordar la problemàtica. A partir del gener es posarà en marxa un programa transversal que inclou com a eixos principals de treball la prevenció i l'actuació coordinada amb els agents implicats, entre els quals les administracions locals. Àgata Gelb és l'hora de l'àrea de promoció social i personal de l'Ajuntament de Manlleu.
Aquesta situació augmenta i
ha una crisi estructural del sistema amb temes d'habitatge, i això vol dir que cada vegada hi ha més gent que s'està quedant al carrer. Hi ha moratòries que en el seu moment, arrel del Covid, es van posar perquè no desnonessin famílies vulnerables, per exemple. Al gener se'ns acaba una moratòria. Si aquestes moratòries no es prorroguen, tindrem un problema.
El pla preveu la creació d'una taula amb tots els agents que hi han de prendre part, un grup motor, comissions de seguiment, el monitoratge de casos, l'atenció centrada en la persona i la captació de pressupost. De moment s'ha començat a desplegar entre el Consell Comarcal, la Mancomunitat La Plana, el Consorci d'Acció Social i els ajuntaments de Torelló i Manlleu.
Més coses, s'intensifiquen els controls a les entrades de l'aeroport del Prat. Aena pot demanar als passatgers que ensenyin el seu bitllet o targeta d'embarcament per poder entrar. L'objectiu, assegurar que l'aeroport s'utilitzi exclusivament per part de viatgers, acompanyants i les empreses autoritzades per Aena. Ana Ruiz.
Els controls que van ser activats fa unes setmanes per Aena s'han instal·lat a les entrades de les terminals i les sortides de metro i tren. En aquests punts, la seguretat de l'aeroport demana els bitllets o les targetes d'embarcament als viatgers. Aena blinda així la seguretat a les instal·lacions i barra el pas a carteristes i també a persones sense llar, un extrem criticat per Comissions Obreres. Pol Mena és el coordinador d'aquest sindicat a l'aeroport.
La mesura que ha fet Aena unidireccionalment sense pactar amb els treballadors i les treballadores, però nosaltres és molt important que no posi ni torreixi els treballadors i les treballadores quan accedeixen. Les primeres setmanes als treballadors els va costar molt accedir a l'aeroport. La segona ens preocupa que en plena onada de fred Aena faci una mesura que té una direcció molt clara, que és evitar que els sense sostres entrin a l'aeroport del Prat.
Els controls a l'aeroport del Prat seran aleatoris i seguiran el criteri que estableixi en cada moment seguretat aeroportuària d'acord amb les forces de seguretat. Aena també reclama als familiars o amics dels viatgers que puguin mostrar la captura del vol de la persona a la qual l'estan esperant per agilitzar la feina dels treballadors encarregats de la seguretat.
En cultura, la tercera edició del Cap Butaca Buida es farà el 21 de març i arribarà als 222 teatres. Així, enguany s'afegeixen al repte d'omplir les sales teatrals de la Catalunya Nord, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. David Navarro.
Els teatres del país afronten el repte de superar els més de 71.000 espectadors que va assolir l'edició passada. Amb la iniciativa més que consolidada, el proper 21 de març s'hi afegeixen més sales, 171 a les 4 demarcacions catalanes i la Catalunya Nord, 16 al País Valencià, 10 a les Illes Balears, 1 a Andorra i la del Casal Català de Buenos Aires, a l'Argentina. La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Isabel Vidal, ha destacat que la iniciativa subratlla el valor simbòlic i social del fet escènic.
Tant sostre com teatres tinguem, la nostra il·lusió és que un dia tots els teatres tinguin programació aquest dia, sabem que és el 21 de març, un dissabte, i que també es pugui fer activitat al carrer i als centres cívics i als ateneus, i que els infants doncs, aquest dia tinguin activitats per poder fer pensar en el teatre, no?, i que sigui una jornada com la del Sant Jordi, però en el fet escènic. No?
Una altra de les novetats d'enguany és que part de la recaptació es destinarà al centre cultural de Freedom Theater, situat al camp de refugiats de Jenin, a Cisjordània. També destaca una iniciativa gastronòmica. Mestres forners del país han creat el Pa del Teatre, que es distribuirà el mateix 21 de març a diverses fleques d'arreu de Catalunya.
I Antonio Díaz, el Mago Pop, ha comprat els drets de Maricela de Goll de Gom. El musical tornarà en un futur al Teatre Victòria.
L'artista ho ha anunciat aquest matí i també ha assegurat que el musical tornarà en un futur pròxim, tot i que encara no hi ha data. Acompanyat per figures internacionals com Helen Hunt o Mira Sorvino i actrius com Aitana Sánchez-Gijón, Antonio Díaz també ha anunciat la creació dels Broadway Awards a Barcelona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali, que ve carregada d'actualitat. I és que avui toca Champions femenina i és que el Barça juga des de 3:45 al Johan Cruyff rebent el Benfica. Les blaugranes podrien certificar el bitllet pels quarts de final a una jornada per acabar la fase Lliga. El partit acaba de començar a la segona part i ho fan males notícies perquè el Benfica acaba d'empatar el partit. Per tant, Barça 1, Benfica 1. En bàsquet, l'Espart Girona engega avui des de 8:45 la segona fase de l'Eurolliga. Fontejau s'enfronta al Chio Italià i ho fa en el grup E, on hi arrossega les 5 victòries i la derrota que va patir en la primera eliminatòria. De moment, el partit que es troba amb empat a 19 en el final del primer quart. A l'Eurocup masculina, el Baxi Manresa jugarà contra el Cedevita Olímpia Ljubljana, líder del seu grup al Nou Congost, a partir de 8:45. I encara en bàsquet, a la segona FEB, desena jornada, a les 8, Mataró-Salou, hi ha 8:45, Bisbal. El Bisbal rep l'Spanish Basketball Academy. En futbol sala tenim derbi català als vuitens de final de la Copa del Rei en un duel a partit únic i de moment empat a un al marcador. També en l'inici de la segona part, 1:12 d'aquest inici del segon temps amb empat a un al marcador. I en waterpolo a 8:45 del vespre es disputarà el Terrassa Barceloneta, un partit avançat de l'onzena jornada com els que s'han jugat aquesta tarda, o com els que es jugaran aquesta tarda, volíem dir. El Sabadell s'ha imposat al Mataró 9-14. Oriol Debat ens en fa la crònica des de Mataró Ràdio.
Partit més igualat del que ensenya el marcador final de 9-14 entre l'Assolim Mataró i el Keyo Sabadell. El jugador del Sabadell, Òscar Asensio, ressalta la dificultat del partit per part de Víctor González. El marcador no ha reflectit el que ha estat el maig.
Que el Mataró ens ha plantejat un partit increïble, crec que ells tenen una intensitat que nosaltres havíem d'igualar.
Que l'Òscar digui això... És tot un honor, sobretot, i bueno, diu molt de la feina que està fent l'equip per fer passets endavant.
Al tram final, genialitats de Famera i del mateix Asensio per part del Sabadell han decantat el partit a favor dels visitants.
I el Barcelona ha guanyat en la seva visita a la piscina de Lleixeide 10-16. En hoquei patins, gran duel a la Champions masculina. El Barça visita a l'Igualada. El jugador blaugrana Luis Cervera parla de partit important abans d'acabar el 2025.
Bé, és un partit doncs, el qual teníem marcat el calendari. És un partit molt important de Champions. Serà l'últim de Champions que tenim aquest any. Volem acabar l'any amb bones sensacions i puntuant a Champions. I bé, l'equip s'ho doncs, pren amb molta il·lusió, amb moltes ganes i anirem a per totes, a per aquests 3 punts allà a Igualada.
I també tenim cita intersemanal a l'Hockey Lliga Femenina. És l'onzena jornada, 8:45, duel de la part baixa entre el Picat i Sant Cugat i la resta de partits a les 9. El Vilassana rep el Mieres. El Cerdanyola, el Palau, volíem dir, rep el Vigas. El Cerdanyola rep les Roces i el Manlleu rebrà el líder, el Benvibre.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Bona nit.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
Diputació de Barcelona.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2014. Nimfa dorment. Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
Glòria Fontova.
Un dels primers encàrrecs que va rebre el TermCat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. Un exemple, la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.